a Ràdio Maricel, temps de descompte.
Dos quarts i tres minuts d'avui del vespre. Al moment hem parlat amb Ignasi Garrigó, president optimista de Mena. Sempre que l'Ignasi ha parlat amb nosaltres, ha mostrat doncs, un cert aire d'optimisme. Tot i que després probablement la processó va per dintre. En qualsevol cas, bé, és dels qui confien que l'equip se salvarà i bé, ho celebrem, escolta'm.
Sí, no, clar, és evident que ell té fe, i de fet estan treballant per aconseguir-lo, no? A veure, l'Ignasi, el que sí que se li pot dir és que bé, que és un home que quan tu l'has preguntat ell sempre té una resposta. Evidentment, es té que saber nada i guardar la bola.
M'agrada quan hi ha aquests silencis, allò.
Sí, però evidentment es té que nadar i saber guardar la roba, no? I clar, és evident que ell és un president de la Unió Esportiva Sitges, no tan sol és tot, n'hi ha una junta al mig i té que saber molt bé el que diu i que realment quan es té que mullar-se, perquè després també té més membres de junta que evidentment doncs, té que ser tot conformat tothom, no?
En fi, doncs, així estan les coses. Reprendrem la part futbolística quan toqui, però ara doncs, hem d'anar cap al món de l'hoquei per repassar d'entrada com han anat els resultats a la 27a jornada de la Primera Nacional i, evidentment, el triomf del Club de Sitges 6-2 davant el GEC. Vinga, doncs, comencem per repassar aquests marcadors de la jornada 27. En Raspeig, 8, Alcorcón, 2, Sant Antonio, 1, Sant Feliu, 2, Tordera, 4, Girona, 2, Donostiako i Bayondo, 5, Bigostic, 7, Taradell, 5, Areces, 4, Xum, Massanet, 1, Alcoi, 4, Sitges, 6, GEC, 2 i el darrer resultat és el Coruña, 2, Liceo B, 3. Classificació, líder, el Club Patí Sitges, 57 punts, seguit del Alcoi amb 54 i tercer, atenció, el Xum, es queda amb 52, per tant hem canviat aquí el segon classificat. Atenció també perquè el Vigo, després de la seva victòria a la pista de l'Ibaiondo, guanya opcions per lluitar fins al final una de les tres places d'hoquei Lliga. El Vigo és quart, li prenen el quart lloc a l'Areces, té 50 punts. El conjunt asturià, per ser, es queda cinquè amb 48 punts. A la part baixa, mala peça al taler per al Taradell, 17 punts. Escué, 19 per al Corcón, Ibaiondo, tercer per la cua, 21 punts. Què vol dir això? Doncs que haurem d'esperar, com dèiem tot just en començar el programa, al cap de setmana del 17 i 18 de maig, Toni, per saber si definitivament, matemàticament, diem-ho tot, el Club Patí Sitges serà ja equip de la Hoquei Lliga. Per què? Doncs perquè ja dèiem la setmana passada que el que havia de passar en aquest últim cap de setmana, doncs, ostres, s'havia de quadrar tot molt i havia de ser tot molt perfecte, que el Sitges guanyés, que l'Areces perdés, però potser hem deixat una miqueta davant del Vigo, i el Vigo va ser qui ha fet endarrerir aquest hipotètic ascens del Club Patí Sitges.
Sí,
per
sí.
Què? Doncs molt bé, ja ho dèiem, el Vigo va guanyar 5-7 a la pista de l'Ibaiondo, al País Basc, i l'Areces doncs va acabar perdent 5-4 a Taradell.
Sí, de fet.
La sempre i difícil complicada pista del Taradell, senyor Muñoz.
Taradell, una pista que jo vaig dir que bé, que a mi m'havia agradat molt aquest equip allà, que va tenir moltes dificultats els Sitges per guanyar, que va guanyar 0-2, però que va tenir moltes dificultats. I la prova la tens que l'Arese no va poder, va caure, no? El que passa que jo ja feia referència en una crònica a l'Eco, doncs que estava d'amagat, tapat, el Bigostic. I el Bigostic jugava amb un equip que se l'està jugant, però que realment ho tenia complicat. I jo esperava que aquest Bigostic doncs, no guanyés, sinó empatés. Si empatava el Vigo, doncs el Sitges fent els deures, perdent l'Aresis, seria ja equip de l'Hoquei Lliga. Com el Vigo va guanyar, doncs això se té que esperar unes dues setmanes més. Dues setmanes per què? Perquè aquesta setmana no n'hi ha competició.
Sí, recordem, com hem anat recordant ja fa uns quants dies, que en aquest cap de setmana del 10 i 11 de maig hi ha Final Four de la Lliga Europea a jugar a Barcelona. És Final Four, doncs, amb sabor català, pràcticament,
sí,
menys el Liceo.
Sí, sí. I serà la darrera oportunitat.
Barça, Vic,
Reus
i Liceo.
I Liceo, sí, 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 sí. I serà la darrera oportunitat per una sessió del senyor Laporta que guanyi.
Ah,
alguna cosa,
bona,
perquè
aquesta, bona,
aquest any,
sí, sí, aquest
doncs,
any
Can Barça no ha guanyat res.
Entre el futbol, el bàsquet, l'handbol, l'hoquei sí que ja ha guanyat alguna coseta. Queda,
sí,
queda rematar-ho amb la Final Four, amb la Champions d'hoquei, i evidentment la Lliga, que el Barça sempre és el Barça i parteix com a favorit número 1.
Però de moment a veure si es porta alguna cosa, perquè la Copa del Rei no se la va portar.
Uh-huh.
La Continental sí se la va portar perquè va jugar amb el Vilanova. Això no vol dir que el Vilanova, amb molts respectes pel Vilanova,
no, escolta'm,
però que a veure si guanya alguna cosa, i després de que passi tot això, doncs esperarem que el Sitges pugui puntuar a la pista del Liceu B. Te dic pugui perquè no és fàcil. Primer, Liceu B, que és el primer equip, sí que s'està jugant en playoff, ha entrat ja en la fase final del playoff el Liceu. Carles Figueroa té molt bona relació, m'imagino, amb la gent del Liceu, i esperem doncs que...
M'estàs dient que el Liceu B
no nos posi la, no
es
nos
pot
posi
reforçar amb
dos jugadors del primer equip. Com a mínim poden alinear dos jugadors. Que no nos fotin dos jugadors, perquè de fet el Liceu B ja està salvat, no crec que pateixi, ho té tot fet, i el Sitges guanyant allà doncs ja aconseguiria la que lliga. Si mirem això, també podem mirar una altra manera. Aquí volem tots que guanyi, contra més aviat millor, i contra més aviat estigui a la que lliga. Però tu imagina que tot això
no es compleix,
sí, i que se la té que jugar aquí amb el Corunya. Com,
sí,
estarà la pista?
Evidentment. Què ha de passar? Perquè una miqueta ens entenem tots plegats. Doncs d'aquí dues setmanes el Sitges, com dèiem, viatja a Corunya per jugar a la pista del Liceu B, i el Vigo Stick, que és ara una miqueta el punt de referència nostre,
sí,
juga a casa seva amb el Sant Antonio. El Sitges guanyant, doncs ja ho té fet. I si no, ha de fer el mateix que faci el Vigo Stick.
El Vigo Stick.
Si el Sitges empata i el Vigo empata, doncs també ens val. I si el Sitges perd i el Vigo perd, doncs no diré que tot... Sí, també ens val. I si el Sitges empata i el
Vigo
perd...
Estarem a un punt.
Si Vigo perd... No, no.
No, si el Sitges empata i el Vigo
perd... També és bona,
sí,
aquesta,
sí,
opció,
sí.
Doncs
sí,
perquè
sí,
el Sitges tindria 58 i el Vigo 51, quedarien 6 punts, ja no hi ha...
Ja no n'hi ha. El gol avaratge,
sí,
és,
sí,
a favor,
sí,
del Sitges, perquè el Sitges té el gol avaratge a favor amb els tres equips que estan per sota d'ell, tant el Sumassanet com l'Alcoi o com el Vigo Stick,
uh-huh,
i doncs és cosa, són faves comptades, no? Però a més una altra cosa, tu suposa que guanyi el Vigo i que empati els Sitges, que són els resultats que s'ha donat darrerament en les pistes contràries,
uh-huh,
estaríem a un punt,
sí,
de,
sí,
pujar l'hoquei lliga, pràcticament tindria la mà, però se tindria que decidir aquí,
amb el dia 24 amb el Corunya.
Corunya també, amb un equip gallec.
Uh-huh.
El que passa que no és l'entitat mateixa, l'SOB, que és un bon equip, aquí va empatar, que no la Corunya, no? Són equips perillosos, però són equips gallecs, però clar, l'SOB, jo tinc la dubte si alinearan dos jugadors del primer equip.
Aquests són una miqueta els números, les opcions, les possibilitats, Estem fent una miqueta de ciència-ficció, si es pot dir així, no?
Uh-huh.
La realitat és la que és, el club de Sitges ho té a tocar, però des del club, ho dic perquè sents parlar el jugador, sents parlar l'entrenador, i clar, la gent encara parla de precaució, no?
Prudència,
de
molta prudència, molta prudència.
Però bé, el pavelló dissabte ja es cantava allò de l'any que ve Sitges-Vilanova.
Sí, sí, sí.
La gent,
sí,
ho té clar, no? La,
sí, sí,
gent ja té clar que l'any que ve tindrem derbi dels bons.
Sí, sí, sí.
Tindrem,
sí,
derbi Club Patí Sitges, Club Patí Vilanova.
Sí,
i serà un dels al·licients, un dels grans al·licients que tindrà doncs la temporada vinent a l'hoquei lliga, entre d'altres.
Sí, sí, entre altres.
En queda també un altre detall que diu una miqueta de com és Carlos Figueroa, no? Normalment quan acaben els partits, l'equip fa una mena de rotllana i doncs fa allò, el típic 1, 2, 3 Sitges, però el Carlos no hi és mai, o pràcticament
no,
mai,
va,
és a dir, quan acaba el partit, el Carlos enfila el camí dels vestidors,
perquè ho té ben clar,
sí,
són,
sí,
ells els protagonistes,
sí, sí, cedint tot el protagonisme als jugadors.
Als jugadors.
Després, això diu molt a favor d'una persona com Carlos Figueroa, no?
Després me quedo amb un altre detall que vaig veure un cop abans de fer-li l'entrevista, el que arriba a patir aquest home, perquè sembla que no pateixi, però pateix molt.
Tu el veus certament tranquil a la banda, però evidentment...
La seva senyora estava a la grada, va baixar en aquell moment, se va abraçar amb ell, li va donar un petó, però se li veu quan és un petó...
Sí, allò...
Allò de noi, has patit però te l'has guanyat, no? Uh-huh. I me vaig quedar amb aquest detall, perquè l'havia viscut la seva dona tal com lo estava
visquent ell.
Visquent ell, uh-huh. No? Me quedo amb això, no? Lo que tu dius, i amb això, és un detall molt, molt significatiu.
Són petits detalls, sí, que venen a...
Són significatius perquè te dones compte el moment que estan vivint i com ho viu aquest home, un home que està acostumat a guanyar-lo tot, sí, sí. I que ara posarà aquest equip, un equip que farà història, un equip que amb la mà d'aquest grup de jugadors, perquè clar, si ell té una part de culpa, els jugadors tenen una altra.
Sí, evidentment, els jugadors se transmeten a la pista doncs el que ell vol, en definitiva, i bé, s'ha de saber aplicar això a la pista, s'ha de saber entendre el que et diu l'entrenador, i no sempre és fàcil.
No.
Però bé, s'ha aconseguit, o s'està aconseguint, vaja, no...
Sí, està...
No diem que està fet, perquè si no ens renyaran.
No, el que passa és que, clar, de 9 punts que queden per jugar, no guanyarem 2.
Sí, home... Sí.
Clar, jo penso... El que passa és que aquí al club som molt bons conductors, perquè som molt prudents.
Sí.
La prudència...
Els punts no cauran,
Per això.
No vindrà el mosso d'esquadra de torn a treure els punts.
Però jo penso que el Sitges ja pràcticament ho té fet, està a 2 punts. Si no és el dia de l'Eliseu, serà la Corunya aquí. El Sitges estarà a la Hockey Lliga. El que passa que Carles Figueroa el que vol és acabar, si és primer, millor.
Sí.
El Sitges ha estat tot el campionat primer.
Sí, ara seria, no una decepció, però, ostres, et quedaria allò... Un raconet, ostres, de dir, me cago en nena.
I seria molt bo, que acabés. De moment ho té bastant bé, perquè, de fet, el Sumaseneh per tu cas, Sumaseneh va perdre l'Alcoi, i fins i tot el Sumaseneh s'ha complicat la vida, perquè el Sumaseneh té que anar la setmana que ve al camp del GEC.
Sí.
El GEC no és el mateix equip a pista contrària que a la seva pista. La seva pista és una pista complicada per aquest. Sí que m'imagino que el Sumaseneh juga en parquet, doncs, però no és no el mateix. Jo penso que el Jake se l'atragantarà una miqueta al Sum i patirà el Sum. No ho tindrà fàcil. Uh-huh. Jo penso que ha donat un pas darrere i que va ser en cura amb el Vigo que està allà.
Així és. Parlem una mica del partit de dissabte, Toni. Un partit que... veritablement se li va complicar molt als Sitges. Va venir aquí al Jake... i es va posar 0-2, com aquell qui no vol. Jugant a la contra...
Ho parlaven aquest matí, feia un comentari aquest matí, feien aquest comentari, quan el Sitges va voler córrer, doncs no li va sortir les coses. Ells, en 12 ocasions que van tenir, van aprofitar 2 contraatacs, al minut 6 Jaume Farrés feia el 0-1, i al minut 16 el Carles Cruz feia el 0-2. Quan veiem el 0-2, doncs donava aquella sensació, patirem avui. El que passa que...
Hi havia una miqueta de síndrome Sant Feliu, eh?
Sí, al principi sí.
Hi havia una mica de síndrome Sant Feliu.
Sí. El que passa que a l'equip del GEC se va fer gran aquest 0-2. Jo penso que el pitjor que li va passar al GEC és marcar el 0-2. Amb el 0-1 encara haguessin fet el seu lloc i la cosa l'haguessin anat millor. Amb el 0-2 se la va fer gran el partit i va ser quan el Sitges, tocant, doncs se va fer amb el partit. Un Sitges que va tenir molt la posició de la bola, ells perdien cada moment, res, li durava molt poc la bola i això feia preveure que es podia guanyar i bé, no? Ràpidament ja el Sitges al minut d'avui feia l'1-2, feia un Sebas amb un gran passe de l'Albert, era l'1-2, i després ja al minut 21 l'Opion posava el 2-2. Amb el 2-2,
i tal
com estava jugant el Sitges, ja l'esperança...
Sí,
ja
però les sensacions eren diferents, ja amb l'empat a 2...
Ja veies una altra sensació, l'equip sí que acabava la primera part, i clar, quan surt a la segona part surt fred, torna a començar una altra vegada, comença a escalfar motor, però no, el Sitges va sortir a fer la feina que vol el tècnic, i de fet va pensar, va jugar en cap, va moure la bola, i res, al minut 37 Renom feia el 3-2, uh-huh. Un minut després Moreno feia el 4-2, se va Moreno, després una gran jugada de Lupión, veu sol a Marçal, li passa la bola de banda a banda, Marçal tal com ve remata i marca el 4-2, i de penal Marçal I al minut 48 Albert Sotera fa el 6.
Ah, Sotera, sí, era el que ens faltava com a golejador. Aquest 6-2 que certificava doncs, que el Sitges s'havia donat un pas més cap a la Hoquei Lliga, gran ambient de gala al pavelló de Pinsbens.
Impressionant, eh?
Impressionant.
Impressionant. Uh-huh. A més, xapó per aquest grup d'aficionats, aquest grup de nois, aquesta grada jove.
Sí, li han donat un altre caire, un
perquè
altre...
Perquè l'estan
sí,
donant, sí. Potser el que faltava, Sitges, la gent és freda, no,
és allò d'animar,
no crida,
d'apretar l'àrbitre.
Però apreten, saben sí. apretar, criden, animen, toquen la gralla, ni a música, ni a lo que
sí, no,
falta.
Sí, hi ha un bon ambient ara.
És un gran ambient, un gran ambient.
En fi, anem a escoltar una mica els protagonistes. El primer que va poder enxampar el Toni, Albert Ribà.
Bueno, gairebé, encara queden tres partits que s'han de jugar i fins que no s'acabi no es pot dir que està tot fet.
Ha estat un partit molt complicat avui, eh?
Bueno, s'han avançat amb dos gols, però sabíem que havíem d'estar tranquils, que havíem de fer la nostra feina, anar pas a pas, intentar remuntar el partit i fer el que sabíem fer.
Déu-n'hi-do, quina afició, eh?
Molt bé, molt bé. La veritat que és d'agrair perquè al principi no es veia el pavelló així i la veritat que quan et poses a jugar i veus tota aquesta gent que t'anima, doncs has de guanyar sí o sí. Les forces surten de tot arreu.
Les paraules de la Riba i de fons, doncs, aquest gran ambient al que fèiem en referència. Certament era complicat poder establir allò una conversa més o menys allò sense que bé, pues allò, què dius, què no em dius, què?
El que passa que volíem agafar aquest petit document al principi, aquesta petita entrevista al principi, perquè d'alguna manera es pogués escoltar tot l'ambient que hi havia quan acabava el partit, perquè això va ser el moment
sí, sí,
que l'àrbitre va ser
havia...
la final, doncs abans d'inclús, després del crit de guerra,
sí.
Doncs agafava Albert Riba i clar, en aquest moment doncs, el pavelló estava bullint.
Òscar Lupion, una miqueta en el sentit, en la línia del que deia el seu company Albert, en compte, perquè això encara no està fet, i com diu el Lupi, ara, que falta tampoc, no canviarem el discurs.
Bueno, que ara està hora, a hores d'ara amb el que queda no canviarem de discurs. No està fet, queden 3 punts, i fins que no ho fem, aquí no farem cap discurs de que estigui la feina feta.
El que passa que el somni ja gairebé està fet realitat, eh?
Sí, no ens hem d'enganyar que està molt a prop, però és el que et dic, falten 3 i fins que no és matemàtic... No és real, vull dir que tampoc podem celebrar res que no tenim.
Què t'ha semblat avui el partit? Ha estat un partit gravat, complicat a principi, però després vosaltres heu marcat la diferència, no?
Sí, sabíem que seria un partit molt difícil al principi, que ens plantejarien la zona que ens han plantejat tancada, que ens costaria molt entrar, que seria un partit que en tot cas, si anava tot bé, s'acabaria de matar la segona part, i ha estat així. La primera part ens ha ficat molt difícil amb el 0-2, hem sabut un altre cop aixecar-ho com el dia del Sant Feliu, amb la diferència que avui a la segona part hem anat a fer el 3-2 i un cop l'hem tingut hem anat a aguantar-lo com sigui. Això ens ha donat contraatacs a favor perquè ells ja han anat a l'empat i els hem aprofitat per fer el resultat que hi ha hagut al final.
Han marcat el gol que escurçava la diferència i han donat el gol de la tranquil·litat, eh?
Sí. Hauria de pensar el que he fet perquè encara és massa recent i no ho tinc al cap, però m'he sentit prou bé i estic content perquè he participat i, bueno, l'important és que hem guanyat i ja l'ha celebrat.
Què sents, Lupi, quan veus aquest pavelló d'aquesta manera, animant d'aquesta manera d'equip? Què sents en una temporada que per tu ha estat un xip especial?
Sí, la veritat és que és un gustasso venir a jugar i veure l'aspecte que té la grada de Sitges avui en dia. I això sí que ens ho fem una mica nostre, sabem que una part de culpa tenim i això és el que encara ens agrada més, no? Espero que el partit que quedi pues, tornin a venir i si podem celebrem amb ells perquè ens han ajudat. Avui, per exemple, era un partit que l'agrada, si no em putxava també seria molt més difícil i el proper partit a casa podem donar-los les gràcies amb l'ascens.
Doncs bona sintonia, bona comunió, sens dubte, entre jugadors i afició en aquesta grada, que ara està a rebentar, com diuen. I bé, fa 4 dies no havia pràcticament ningú, perquè això era així. Fa 4 dies aquest equip estava a segona catalana i ara està doncs, a un pas de ser a la Hoquei Lliga. I ens queda el mestre,
el mestre.
Carlos Figueroa.
Escolta, i jo...
En veus, tothom.
Sí, sí, sí. A més, jo volia que es mullés.
I, sí, no, no, però res.
I vaig entrar així i li dic, a veure, Carles, avui sí que te pots mullar.
No.
Escolta, això està fet ja, no?
No, no.
I ell em responia...
Que no, que no, que no.
Hombre, está muy bien porque evidentemente hoy era, digamos, clave de cara a tener la tranquilidad que los últimos tres partidos empatándolos ya lo tendríamos e incluso hoy se puede dar de retruco que perdiendo el Areces y empatando el Vigo matemáticamente ya tendríamos puntos necesarios para ascender. Pero yo creo que cada vez se pide un poquito más, ¿no? Y hoy lo importante era ganar y saber que ahora tenemos tres oportunidades para que ganando una sola pues estamos ahí arriba, que era lo que se quería conseguir.
Abans d'entrar al partit, Carles Figueroa és conscient de lo que ha creat aquí? Pavelló ple, la gent il·lusionada.
Yo no, yo creo que habría que decírselo a los directivos, ¿no? Lo que han creado. Yo creo que ha sido los directivos, yo soy una parte del equipo, de los jugadores, la ilusión de un equipo por ascender y la ilusión de una directiva por hacerlo bien y por conseguir darle a la afición lo que se merece, ¿no? Sí, yo creo que tiene que tener un equipo en la Hockey Liga y en eso estamos y lo vamos a intentar y de hecho ahora lo tenemos al alcance de la mano, ¿no? Entonces yo felicitaría sobre todo a la afición, ¿no? Con una afición así animando y con un poquito más y si se reforma el pabellón y pueden entrar todavía 200 o 300 personas más, pues evidentemente esto tiene que ser un fortín de cara a mantenerse en la Hockey Liga.
Home, jo ho deia això perquè quan si l'equip puja, que de fet ja estem a dalt, doncs clar, allà es veurà el nom de Carles Figueroa com l'home que ha pujat aquest equip a l'Hockey Lliga. Jo sé que amb l'esforç de la directiva, amb l'esforç de jugadors, però ha estat un home que ha cregut en el projecte i al final s'ha aconseguit.
Yo soy uno más, yo no tengo la varita mágica para ascender, yo soy una persona que pone trabajo, que pone un poco de orden y el resto lo ponen los jugadores. Evidentemente, por mucho que yo ponga, si los jugadores no tienen una cierta calidad y una cierta ilusión y la directiva no pone esa otra parte que hay que poner de ilusión y de organigrama de sufrimiento, porque yo sé que este año pues a pesar de todo pues lo hemos pasado mal la directiva pues buscando dinero para conseguir pagar y todo esto. Sin esa ilusión evidentemente es muy difícil ascender, ¿no? Yo creo que si hay alguien que se lo merece son ellos, que llevan 4 o 5 años y han pasado desde la segunda catalana a la Hockey Liga y eso está al abasto de muy poca gente, ¿no? Yo diría que esos son los grandes protagonistas. Yo soy uno más y, como he dicho antes, trato de poner orden, trabajo, experiencia, pero son los jugadores los que meten la pelotita al final ahí.
El partit d'avui s'ha posat complicat, 0-2, però bé, penso que el Sitges ha estat intel·ligent un cop més, a més a la segona part.
Sí, yo creo que ha sido un comienzo de partido muy parecido al de San Feliu. Ellos sabíamos que nos iban a hacer como nos hicieron la primera vuelta un zonal, veníamos, lo teníamos preparado. Yo creo que todavía en este aspecto estamos un poco verdes porque tenemos que tener un poquito más de soltura a la hora de leer los zonales. Pero bueno, lo hemos trabajado bien, lo que pasa es que ellos han llegado dos veces muy claramente y nos han clavado dos goles, porque luego en posesión de bola ellos se limitaban a aguantarla sin mucho peligro, pero bueno, como el resultado iba a favor, pues lo ya habían hecho el trabajo, ¿no? Nosotros teníamos mucho, digamos, ya poco a perder, lo teníamos perdido, hemos ido arriesgando en los contraataques, ha venido el primer gol muy bueno, muy bien llevado y muy bien metido por Sebas y a partir de ahí poco a poco el partido se ha vuelto a jugar, ¿no? Al descanso hemos llegado, hemos comentado que si había que empatar el partido que no fuera como el San Feliu, que por ganas de querer ganarlo al final el contrario se aprovecha de nuestra fuerza y de nuestro empuje y bueno, había que, si se empataba, pues era un resultado más, podíamos ganar el Liceo o ganar al otro equipo aquí, al Coruña, teníamos más oportunidades, ¿no? Pero lo que no podíamos era perder todos los puntos por ansiedad, ¿no? Yo creo que los jugadores se han centrado y a la primera oportunidad, bueno, no, a la primera no, a la segunda o tercera nos han anulado dos goles, pues ha entrado y a partir de ahí el equipo se ha crecido y bueno, al final incluso por el tema de tarjetas he dejado un equipo inusual, pero era importante que no sacara ninguna más de cara a llegar a los dos últimos partidos libres de tener que estar pendiente de si sacan una tarjeta u otra.
Avui s'han anulat dos gols, per mi legals.
Bueno, a veces queda a criterio. El segundo es un poco... El primero yo creo que puede pitar altura. El árbitro ve que se levanta el stick y puedo pensar. El otro, la verdad es que yo he visto, aunque el jugador estuviera en la zona de portería sin moverse, si está por detrás del portero, él no afecta para nada la jugada. Pasa que los árbitros entienden que esa zona es no se puede parar un jugador. Y eso, el reglamento no es... Es un área de protección al portero. Si tú no tocas al portero, el portero no está molestado ni siquiera visualmente, entonces no es falta. Lo que pasa es que, bueno, han cogido esa mentalidad de que si hay un jugador parado ahí, es falta. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo ha anulado, pero tendré que verlo en vídeo realmente para ver si está anulado. Pero bueno, David ha vuelto a tener una oportunidad y la ha metido, ¿no? No mete muchos goles, pero a veces estos goles cuentan, ¿no? Está, y además que tenía unas décimas de fiebre, pero bueno, está jugando un final de temporada muy bueno y ha sido un jugador que nos ha dado ese punto de tranquilidad y a partir de ahí pues nos ha empezado a salir todo, ¿no? Porque incluso no somos un equipo que meta tantos goles como seis, ¿no? Siempre llegamos con un 4-2, hemos tenido un penalti en contra, pero bueno, como Jordi, sensacional, fabuloso, como toda la temporada, ha mantenido al equipo ahí con la ventaja y al final pues hemos ganado más contundentemente.
S'han vist moments difícils, però també cal reconèixer que avui l'actitud del jugador està molt correcta i avui es veia venir que no es podia relliscar aquí perquè he vist l'equip molt sencer.
Sí, jo una de les mentalitzacions que avui les he dit és que no cayéramos en la mentalitat de que si se perdia avui se hundía todo. Nosotros seguíamos teniendo opciones, ganando otro partido y empatando otro, lo teníamos. Nos quedan tres partidos ahora. Evidentemente era un partido importante, pero hay que tener la tranquilidad por parte de los jugadores, sobre todo estos que muchos de ellos no tienen una gran experiencia, pues que esa ansiedad no te juega una mala pasada, como yo creo que fue tanto en Alcorcón como aquí con el San Feliu, ¿no? Yo creo que si allí hubiéramos jugado con la tranquilidad de saber que un empate ya era un punto, ahora tendríamos como mínimo dos más seguro, y yo creo que en Alcorcón incluso hubiéramos conseguido más. Pero bueno, esto les tiene que servir para ir cogiendo esa experiencia y esa mentalización. Yo creo que les ha dado tranquilidad a sabiendas de que yo mismo no les decía, bueno, si se pierde, oye, estaros tranquilos, y si se empata, pues es un resultado que hay que saber digerirlo, ¿no? Y creo que han jugado y tenía confianza en que uno u otro tienen calidad para definir el partido como así ha sido.
Son mínimas avui las opciones, pero potser avui el Club Patí Sitges es el equip de lo que llega.
Sí, si hoy empata el Areces y el Vigo pierde, si el Vigo empata y el Areces pierde, pues evidentemente lo tenemos más cerca, más fácil, ¿no? Por decirlo así, con un punto más a lo mejor ya podríamos ser, no ya hoy con ese resultado, pero con un punto más en el próximo partido, a lo mejor yendo a Coruña y empatando ya nos bastaría, con lo cual nos daría tranquilidad. Yo lo que más me preocupa es que el equipo juegue lo que sabe, porque cuando entrenan aquí en los entrenamientos con tranquilidad, pues juegan un hockey bastante correcto. Cuando hay esa ansiedad, quieren hacer más de lo que tienen que hacer, pues entonces cometen a veces errores que a la contra pues nos juegan malas pasadas. Pero bueno, yo hoy cuando he visto que perdíamos, digo, bueno, mira, este partido a lo mejor lo ganamos, porque somos un equipo que juega mejor contra la presión de ir perdiendo que a veces cuando vas ganando. Y de hecho, fíjate que cuando hemos ido ganando 4-2 lo hemos pasado realmente mal, porque nos cuesta mucho aguantar la bola, ¿no? Pero bueno, se ha ganado, ahora hay que disfrutarlo y sobre todo que la gente lo disfrute, la afición, y que piense pues que hay solo queda un pasito. En todo caso, en el partido del Patín Coruña aquí, pues que sea una fiesta y que todo el mundo lo pueda disfrutar.
La lástima de que ahora tendrán que esperar dos semanas para tornar a jugar,
Bueno, sí, pero las cosas que gustan hay que aguantarse un poco, ¿no? Yo creo que hoy era importante. Si hoy hubiéramos perdido, pues a lo mejor hubiéramos tenido que pasar dos semanas de infierno esperando esa tensión. Yo siempre digo que cuando se pasa peor es antes de empezar el partido, ¿no? Porque todavía no te corre la adrenalina. Cuando empieza a correr el partido, pues ya pues estás jugando, ¿no? Y aquí pasa igual. Ahora tendríamos que estar dos semanas pensando, uy, no hemos ganado, pero lo que hay que pensar es que hemos ganado, hay que disfrutar, que los jugadores se relajen un poco. Tenemos un poco también de tiempo para recuperar a Sebas, que ha hecho un sobreesfuerzo y bestial, porque durante la semana pensábamos que no íbamos a contar con él y hoy casi prácticamente ha jugado 45 minutos. Y un poco también para que los preparadores físicos trabajen un poco sobre lo que necesitamos estas dos últimas semanas, y como decía, si conseguimos ya el ascenso, pues a disfrutarlo y a tener pues la tranquilidad del trabajo bien hecho.
8 i gairebé 3 minuts del vespre. Carlos Figueroa fent doncs anàlisis del partit i del futur. Un futur que després de la jornada de dissabte doncs és una miqueta més clar.
Sí, sí, sí.
Fa
sí.
Més bon dia.
Més clar, més clar.
Fa més bon dia.
I fins i tot te diré una cosa.
Que pare que el sol no acabarà de sortir fins que...
Fins que acabi de ploure.
Sí, fins que... Sí, sí, sí.
Quan acabi de ploure, se vol dir que
acabat tot, sortirà el sol.
Sortirà el sol. Mm-hmm.
Però bé, s'haurà d'esperar.
Sí. I a més, al moment que jo li vaig dir sí, que era el dia de mullar-se, fins i tot vaig pensar, Carla, digue'm ara el teu futur. Vaig pensar. Però després vaig pensar, no m'ho dirà.
No.
No, no m'ho dirà. No, no, no. Saps quan m'ho dirà?
L'últim dia?
Jo crec que el dia del Corunya no ho dirà.
Bé, en qualsevol cas...
El futur comença a estar clar.
Sí, el futur...
Ho sap tothom.
Sí.
I el que no ho sap, doncs perquè no vol,
sí, sí, sí,
eh?
Sí.
Ho sap tothom. I fins i tot l'altre dia, doncs per pins menys, estava futur entrenador de l'any que ve.
De l'any que ve.
El Ramon Peralta.
Sí, sí. Doncs, això no està bastant clar, el que passa és que... bé, és obvi que el Carlos doncs, no es vulgui manifestar en aquest sentit perquè evidentment ell té el compromís amb el club i això per ell és, bé, és el 200% i evidentment doncs, ara no cal començar amb especulacions de si marxo, si no marxo.
No, i que lo respetem molt perquè sí, de fet ell sí, ho va sí, dir sí, 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 al principi sí. Jo me recordo aquest partit de Sant Feliu Codines que va dir, quan jo marxi ho diré, però fins que no acabi tot això no ho diré, si tinc que marxar. Mm-hmm. Perquè aleshores no ho tenia clar. Continua pensant el mateix, quan acabi tot això ho diré. Jo penso que ho dirà el dia del Corunya, que per mi ja estarà pràcticament tot fet.
Mm-hmm. Doncs així estan les coses. 8 i gairebé 5 minuts de la vespre, atenció a la propera jornada, 17 de maig, Jec Xum, Liceo B, Club Pati Sitges, Bigostic San Antonio, Alcoi Taradell i Areces Ibaiondo. He consignat els partits doncs, que ara per ara poden tenir doncs, més interès de cara al que serà aquesta 28a jornada. I gairebé 6 minuts de la vespre en directe a la sintonia de Ràdio Maricel, el temps de descompte, el que li queden encara els 55 minuts ben bons. Anem a parlar una miqueta de bàsquet i de Copa Catalunya. S'ha disputat la penúltima jornada, per tant, la número 29, que ens deixa aquests marcadors. Centre Catòlic de l'Hospitalet, 72, Vilaseca, 81, Gavà, 69, Martorell, 84, Unió Manresana, 82, Club Natació Terrassa, 76, Castellà, 73, Barberà, 80, Bàsquet de Sant Boi, 93, Safa, 85, Reus, 49, Cedis, 73, Laietà, Grup Barna, aquest partit es va ajornar, es disputarà demà, dimarts, dia 6 de maig, i el Natació Sabadell, 61, Hotel Antemare, Club Bàsquet de Sitges, 93. El Cedis, que continua una setmana més i serà ja campió d'aquí una setmana, 25 victòries, 4 derrotes, líder indiscutible d'aquest grup segon de Copa Catalunya, segon el Vilaseca, 21 victòries, 8 derrotes, tercer Sant Martorell amb 21 victòries, 8 derrotes, el Sitges és quart momentàniament amb 17 victòries i 12 derrotes, dic momentàniament perquè, com acabem d'explicar fa uns moments, el Laietà, doncs té pendent el seu partit amb el grup Barna, que es disputarà demà, i precisament el Laietà és el rival que visitarà el pavelló de Pinsvens aquest proper dissabte a 6:45 de la tarda. Què hauria de passar perquè el Club Bàsquet de Sitges acabés quart classificat i per tant obtenir ja amb el que seria sens dubte la seva millor classificació a Copa Catalunya? Doncs bé, hauria de guanyar de més de 29 punts perquè el partit de la primera volta, el que es va disputar a la pista de Laietà, el conjunt Laietà es va imposar per un contundent 88-69, una diferència de més 29 que el Club Bàsquet de Sitges hauria de superar en el partit d'aquest proper dissabte, repeteixo, a 6:45 aquí al Pavelló de Pinsvens. En qualsevol cas, se superi o no, el Club Bàsquet de Sitges lluitarà per aquesta quarta, cinquena posició, que doncs serà ja millor del que va succeir la temporada passada, que recordem l'equip es va classificar aleshores en setena posició. Com dèiem, victòria la del passat dissabte contundent a la pista del natació Sabadell. Els parcials ja són molt explicatius. El primer quart el conjunt d'Edu Pedreira ja dominava per 18-23, el segon quart 9-17, el tercer 14-24 i el definitiu quart període, que també es va apuntar al seu favor al conjunt sitgetà per 20-29. Els anotadors d'aquest club bàsquet de Sitges van ser Fuentes 1 punt, Ruiz 12, Carles Navarro 16 punts, David Pusó 4 punts, David Rodríguez en va anotar 9, Tarrés 14, Gargallo 5, Edu Piñero 17 punts, una setmana més màxim anotador de l'equip, Sabater 9 punts i Raúl Malé 6 punts. Ho dèiem, però, tot just en començar el programa, l'atenció en el món del bàsquet se centrarà dissabte vinent, també al pavelló, però en el Sènior B. El Sènior B, que hores d'ara, recordaran, està jugant a la segona catalana després de l'ascens aconseguit la temporada passada. Però la temporada ha anat prou malament, perquè amb 7 victòries i 22 derrotes el conjunt que entrena hores d'ara Isaac Llorente doncs ocupa la penúltima posició, i la derrota a la pista del Torreforta per 93-82 fa que el conjunt sitgetà ja no pugui evitar de cap manera el disputar les fases de descens. Per tant, doncs, a tota l'atenció de proper dissabte a la tarda aquí al pavelló de Pinsvens, el màxim suport per aquest equip que haurà de treballar i de valent per evitar, com dèiem, doncs, una mala posició de cara a disputar ja amb garanties prou òptimes aquest play-off de descens. Parlàvem aquesta tarda amb l'Isaac Llorente, és una entrevista enregistrada, i bé, l'Isaac ens comenta això. Bé, doncs, aquest vespre parlem amb l'entrenador del Sènior B del Club Bàsquet Sitges, amb l'Isaac Llorente. Isaac, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què tal, com estàs?
Una miqueta preocupat, però bé, bé.
Doncs, precisament de la situació de l'equip hem de parlar aquest vespre. Bé, l'última derrota a la pista del Torreforta us obliga més que mai a guanyar l'últim partit, no?
Sí, sí, ens ho juguem tot amb una carta. És el que no volíem, però bueno, però ha sortit d'aquesta manera i és el que hem de resoldre, intentar almenys resoldre-la per continuar la categoria.
Uh-huh. El que no podrem evitar, pràcticament, Isaac, és saber de disputar les fases de descens, no?
No, això és, bueno, és irreversible, perquè ja portem una dinàmica una mica complicada, i llavors els tres partits últims que podíem guanyar ens haguéssim salvat, però vam perdre, hem perdut dos dels tres últims i és impossible perdre d'aquesta fase.
Ha estat aquesta, recordem, una temporada certament complicada. De fet, l'Isaac no és l'entrenador que va començar a dirigir l'equip. Vas haver d'agafar l'equip, com aquell que diu, a correcuita, no, Isaac?
Sí, bueno, m'han venit una miqueta de problemes interns de l'equip. Bueno, això, tot bé, com et pot imaginar, per la situació...
Evidentment.
Que es va viure al començament, que bueno, portava una dinàmica de l'any passat de guanyar tots els partits de molta diferència. Llavors, començar a perdre partits molt justos i no guanyar, crema molt la gent. I bueno, és una cosa que bueno, passa bastant als equips de tant de futbol com de bàsquet o de qualsevol esport, que crema aquesta, portar una dinàmica negativa. Llavors, jo he agafat l'equip fa 7-8 setmanes, fa unes 8-9 setmanes, no recordo, però bueno, ja portaven aquesta dinàmica, hem intentat canviar-ho, la veritat és que costa molt per tota la temporada que ha passat, però bueno, però hem de lluitar fins a l'últim moment, fins que hi hagi esperança, s'ha de lluitar fins al final.
Certament la papereta era complicada, no?, per tu personalment, perquè com deies fa uns moments, Isaac, bé, vas haver d'agafar l'equip ja amb una dinàmica de perdre partits i clar, això com es pot canviar?
Sí, és el que et comento. A veure, l'equip ja, l'equip és un equip que fa molts anys que juguen junts. És un equip que és el que t'he comentat abans, que sempre han estat guanyant, perquè tenien, la veritat és que tenen molta qualitat, molta més qualitat de la que estem demostrant, no? El que passa que és el que et dic, hi ha un equip que es coneixen tots, i això fa que mica en mica comenci una miqueta de, no d'enfrontaments, però sí de dinàmica negativa de cadascú, no? És, és una cosa que no es pot fer una altra cosa, que s'ha d'intentar canviar. I una vegada comences, és molt difícil. Jo he intentat, però bueno, hi han hagut problemes també de lesions, que al començament de temporada no han hagut, que això també ens ha dificultat bastant les coses dels últims partits. I bueno, estan, la veritat és que nosaltres estarem molt bé, estem treballant molt bé, els entrenaments estan sent molt bé, molt millor que els partits, però no podem treure aquesta, ens falta aquesta petita empenta per poder acabar els partits guanyant, no?
Clar, certament és el que dius, no? És acceptar d'alguna manera, Isaac, el nou rol de l'equip. Venim d'un sènior B en què, com deies fa uns moments, la temporada passada pràcticament ho guanyava tot i ara pràcticament ho perd tot, no? Això de vegades, sí, de cara als jugadors és difícil acceptar-ho.
És molt difícil, molt difícil. I a més que jo com a jugador de l'any passat, inclús, sí, aquestes dinàmiques t'entren i fins que no guanyes un partit molt ajustat i dona la casualitat que ha sigut un partit molt intens i amb moltes ganes, canvi, un parell de partits seguits, costa molt de canviar. Yeah. I la veritat és que nosaltres, la desgràcia una miqueta que hem tingut és que aquests partits, hem perdut molts partits d'aquesta temporada, amb el senyor D, de molt ajustats, i no hem guanyat cap, hem guanyat dos o tres. I llavors això fa que la gent, hòstia, digui, aquí falta alguna cosa, no? La mentalitat baixa una miqueta la moral, no?
Clar. En una situació com aquesta, suposo que hi ha més de coc que no pas de físic o d'aspectes tècnics,
sí,
o tàctics, no?
És el que et comento. Nosaltres treballem molt bé. La veritat és que la dinàmica de treball no ha variat des de l'any passat. La veritat és que hem pujat la, bueno, des de començament s'ha pujat la intensitat, i la veritat és que els jugadors estaven molt bé físicament i amb moltes ganes. Però de cara als partits, és el que t'he comentat, si no es guanyen partits ajustats, el jugador moralment s'ensorra una miqueta. Llavors, és molt de coco que no de físic, perquè físic tenim molt més capacitat per guanyar molts partits. Vaja. L'equip que nosaltres tenim és l'equip de la categoria.
Ja. Per cert, com portes el tema psicologia? Ui. Dic, perquè a vegades els entrenadors heu de fer més de psicòlegs que no pas d'entrenadors en si, no?
Sí, a veure, la veritat és que penso que jo no he entrenat mai un sènior. És una experiència
nova
meva. Jo tota la meva vida he estat entrenant equips inferiors, molt petit, i l'any passat, bueno, inclús aquest any estava portant el júnior. I, bueno, mica en mica te n'adones que és totalment diferent, no? El poder comentar un jugador una decisió teva, has de tenir molt de tacte, i sí, això hi ha gent que ho accepta. Jo ho intento canviar, però clar, és el que et comento, no és la meva categoria on jo he pogut treballar des del principi per poder-me fer jo també a la categoria sènior. És una cosa nova per mi, però bueno, cadascú hem ficat de la nostra part, però bueno, és molt difícil en 6, en 8 setmanes, 9 setmanes, és molt difícil intentar canviar mica en mica la gent, no?
Certament és així. Bé, com s'acostuma a dir en aquests casos, ja no hi ha volta de full, ja no podem fer la marxa enrere, no? Com es diu, o la vista enrere. Ara ens ho juguem tota una carta dissabte amb el Sant Pere.
Tot. A més és que o som nosaltres o som ells, Aquí no hi ha... Serà un partit molt maco de veure, la veritat és que per l'afició és el que nosaltres intentem sempre, que nosaltres ho entenem, que no vinguin perquè, bueno, una mica no ha sigut molt positiva, però...
Sí, perquè aquest dissabte fa falta, eh?
Aquest dissabte fa molta falta, fa molta falta, perquè a més és un partit molt... Serà un partit molt maco perquè tots dos ens ho juguem. No és que ells no juguin res, ni pujar ni baixar, sinó que tots dos ens juguem no baixar. Per això necessitem molt afició i tota la gent que pugui, i animar-nos a nosaltres, al senyor A, al júnior, a tots els equips de Sitges, perquè l'esport del bàsquet aquí a Sitges està una miqueta enrere, però bueno, mica en mica entre tots podem fer que la gent vibri i li agradi com fa molts anys. No?
Bé, no deixa de ser, Isaac, una final, no? Malauradament per la part baixa de la classificació, però és una gran final. En un partit com aquests, i vista la situació d'ambdós conjunts, Guanyarà el qui aguanti més la pressió, el que tingui més temple, el que domini més els nervis?
Jo crec que guanyarà qui sigui més constant al partit. Mm. Nosaltres, la veritat és que tenim aquesta petita dificultat, que pugem molt ràpid però baixem més ràpid encara.
Ja.
I és el que sempre jo intento, que els jugadors facin o s'esforcin al màxim per poder mantenir un equilibri durant tot el partit. Perquè remuntar poder 10 punts a falta de 6 minuts és molt complicat. I inclús si vas guanyant de 10, si et relaxes, et pugen molt ràpid, no?
Uh-huh.
Per això jo crec que guanyarà l'equip més constant, el que tingui l'equilibri més bo de cara a aguantar un ritme de partit.
Uh-huh. I suposo ja anar mentalitzant l'equip, Isaac, de cara a aquestes fases, no?
Sí, sí, nosaltres estem, però molt mentalitzats, ningú de nosaltres volia aquesta situació. Si s'ha donat, ha sigut per culpa nostra només. Llavors la gent té moltíssimes ganes de guanyar aquest partit primer i després de pitar les fases com podem per sortir d'aquest petit forat on estem situats ara.
Mm-hmm. Doncs, Isaac, moltíssimes gràcies per haver compartit aquests minuts amb nosaltres. Desitgem des d'aquí moltíssima sort a tu i a tot l'equip, evidentment, i a veure si entre tots ho podem salvar.
Home, això jo crec que és possible. Si tots som una miqueta de nosaltres, és possible per nosaltres poder treure aquest partit.
Molt bé. Per cert, una última qüestió, Isaac. Abans d'acabar, com estàs veient els teus excompanys?
Aquesta és una pregunta que a mi, bueno, a mi m'agrada molt l'equip sènior que hi ha ara, m'agrada moltíssim, més que el de l'any passat, i això que estava jo dintre, no? La veritat és que hem fet un equip molt, molt compensat. Han tingut problemes també de lesions, han lesionat diversos jugadors en mitja temporada i més importants, com és el David Rodríguez,
sí,
que està molt, 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 molt bé i es va lesionar del peu. I, bueno, això no és excusa, però ha dificultat una miqueta és el que diem sempre, la mentalitat aquesta de guanyar molts partits i de cop i volta no arribar a guanyar-los és el que ens fa a tots perdre aquestes posicions. Jo l'equip el veia guanyador de la Lliga. Jo des del primer moment que veia els partits veia que estaven molt, molt integrats, molt ben situats cadascú a la seva posició i cadascú sabia que podíem guanyar. Però bueno, és complicat. Jo sí, crec sí. Que l'any que ve, si continuen amb aquesta dinàmica i l'equip varien alguns jugadors, com això passa tot arreu, però si varien que els que vinguin amb aquesta dinàmica, jo crec que l'any que ve poden fer molt, molt, molt bones coses també.
Molt bé. Isaac, moltíssimes gràcies i moltíssima sort.
Gràcies a vosaltres i a veure si la tenim. Que
molt
fa falta.
Gràcies,
molt
bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Un quart i mig de nou del vespre, doncs tota la sort del món per l'Isaac Llorente i els seus jugadors d'aquest sènior B, que bé, malauradament no podran esquivar el fet de disputar les fases de descens, però importantíssim aquest proper dissabte a la tarda, doncs donar recolzament a aquest sènior B per, com a mínim, tenir una bona sortida, una bona predisposició de cara a aquestes fases per no perdre la categoria. Per ser un darrer apunt de bàsquet femení en aquest cas, perquè el sènior de tercera catalana del Club Esportiu Sitgetà de bàsquetbol aquest cap de setmana, perdent a la pista del Xamba Vilafranquí, ha dit adeu a qualsevol opció de jugar a les fases d'ascens. El conjunt que entrena Fermí Sánchez perdia 50-43, com dèiem, a la pista del Xamba Vilafranquí, i bé, diu adeu, repeteixo, a qualsevol opció de disputar les fases d'ascens, que s'havia convertit d'alguna manera en el gran objectiu d'aquesta temporada a la tercera catalana. Per cert, el partit que disputarà el proper cap de setmana el Club Esportiu Sitgetà de bàsquetbol serà la pista del Vegas, per cert, l'últim classificat del grup i únic equip que encara no ha conegut la victòria. 8 i 22, deixem el bàsquet, passem al futbol i per repassar així d'entrada els resultats que ens deixa el cap de setmana pel que fa al futbol base de la Blanca Subur i la Unió Esportiva Sitges. I comencem pels resultats dels equips de la Blanca Subur, en aquest cas el juvenil A, que va guanyant aquí el Nou Pinsbens 3-2 al Castelldefels, mentre que el juvenil B també va sumar una bona victòria imposant-se en el camp del Baix Espirall per 1-2. Més en resultats, el cadet A perdia 3-1 al camp del base Torrelles, mentre que el cadet B sumava un puntet en la seva visita al camp del base Arbós. L'infantil A no va tenir pietat del Sant Sadurní i el va derrotar àmpliament a domicili, Sant Sadurní 0, infantil A 11. Per la seva banda, l'infantil B també sumava una bona victòria al camp del Cuní, 3-4. Es va imposar amb el conjunt de la Blanca Subur. Va haver derbi també en aquest cap de setmana en categoria Aleví. L'Aleví A de la Blanca Subur es va imposar a l'Aleví de la Unió Esportiva Sitges per 0-5. Més derbis, en aquest cas l'Aleví B jugava aquí al Nou Pinsbens a l'Aleti Vilafranca i el va poder derrotar en 3-1, mentre que l'Aleví C perdia, en aquest cas, en la seva visita al camp del base Calafell per 7-1. Encara dos marcadors més de categoria Benjamí, el Benjamí A de la Blanca, que s'imposava 6-3 a l'Efim, i el Benjamí C sumava un puntet aquí al Nou Pinsbens, 2-2, després d'empatar amb l'Igualada. I repassem també els partits de Copa, van haver poquets aquest cap de setmana, partits de seleccions en promeses, però en Pitufo sí que es van disputar els partits de Copa d'aquest 44è campionat local del Nou Pinsbens. Els marcadors van ser les Magnòlies 3, Restaurant Triana 2 i Newtons Informàtica 1, Hotel Estela 0. Anem ja a repassar els marcadors que ens deixa el cada setmana pel que fa amb els equips de l'escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges. En categoria cadet, el conjunt sitgetà va sumar un punt en empatar 2-2 aquí a Aiguadols davant el club de futbol Vilanova. L'infantil A, que sumava la victòria gràcies al 2-1 aconseguit davant el Sant Mauro, també aquí a Aiguadols. I l'infantil B, que perdia el camp del Catsender per 6-0. Com dèiem fa uns moments, l'Aleví A, que perdíem aquí a Aiguadols en el derbi disputat amb la Blanca Subur, el conjunt de la Blanca es va imposar clarament per 0-5, mentre que l'Aleví B perdia també clarament un contundent 0-8 davant el Torrelles aquí al municipal d'Aiguadols. Encara ens queden 3 marcadors més, per exemple, el del Benjamí Federat B, que perdia el camp del Sant Mauro per 3-2, mentre que el Benjamí Comarcal A s'imposava en el derbi al camp del Vilanova per 0-3. Encara un darrer marcador, el del Pre-Benjamí, que perdia de forma clara 2-7 davant l'Igualada del municipal d'Aiguadols. En 4 minuts, 2/4. Dèiem pràcticament en començar un cap de setmana en rodó, futbolísticament parlant, si ens atenem als resultats, als bons resultats que ens deixa doncs, el 4-1 de la Unió Esportiva Sitges ahir al municipal d'Aiguadols davant el Mollerussa i el 0-2 momentani i esperem que definitiu del Sobrense al camp de l'Esparreguera. També bon resultat de l'Inter de Sitges després de... anar perdent 2-0 al camp del Corbera, doncs va poder igualar com a mínim el marcador i aquest 2-2 que suposa un nou passet cap a la salvació. Ens hi posem d'aquí uns moments i començarem com sempre a repassar marcadors, els marcadors que ens deixa la 31a jornada amb el grup segon de la Preferent. Resultats que són aquests: Sitges 4, Mollerussa 1, Alcarràs 0, Marianao 4, Sant Feliuenc 4, Pubilla Cases 2, Iberiana 4, Josep Maria Gené 3, Viladecans 1, Júpiter 1, El Catllà 1, Rocatenc 5, Vistalegre 0, Sants 4, Olímpic en Fatjó 5, Horta 3 i Cambrils 2, Martorell 2. El Marianao, que després de la seva contundent victòria 0-4 al camp de l'Alcarràs, ha donat un nou pas per a ser la temporada vinent a primera catalana. És líder, més líder, vaja, amb 66 punts. El Martorell va sumar només un punt a la seva visita a Cambrils, però, malgrat tot, continua segon amb 58 punts. Si continua segon, doncs gràcies, podríem dir-ho, al Rocatenc, que es va imposar de forma contundent i sorprenent, ho hem de dir així, al camp del Catllà per 1-5. El Catllà manté la tercera posició, 54 punts, però atenció perquè l'Iberiana l'iguala, tot i que el conjunt de la zona franca és quart amb 54 punts. El Sitges el trobem a la 12a posició, suma 38 punts, i a partir d'aquí, doncs, les bufetades, perquè amb 35 punts trobem el Júpiter i el Cambrils, i els quatre últims classificats són Olímpic en Fatjó, 33, 33 punts també per Pubillacases, 31 per Mollerussa, i el Josep Maria Gené, proper arribat dels Sitges, cué amb 29 punts. En fi, que la guerra que ens interessa a nosaltres és, malauradament, en aquesta part baixa de la classificació. I, Toni, ahir el Sitges, podríem dir que gràcies a la seva victòria per 4-1, doncs, bé, d'entrada va fer una cosa que feia temps que no feia, que era guanyar dos partits consecutius. I va fer bona la victòria de l'altre dia al camp dels Sants. Ahir vam veure dos jugadors més, Vilchez i Risueño. Uh-huh. Dos jugadors que, podríem dir, van arribar allò gairebé quan el mercat s'estava ja estava tancant les seves portes. Han estat ja, sí, definitivament, els dos últims fitxatges que el Sitges s'ha pogut fer aquesta temporada 2007-2008. Sensacions positives, com dèiem quan parlàvem a l'inici amb l'Ignasi.
Sí, sí. Bona sensació, no? Perquè veus un equip més armat, un equip treballador i un equip que ve que, tot i que ell se van adelantar molt aviat al marcador, doncs tot feia la sensació de que no seria fàcil, perquè de fet ell apretava molt. A mi em va causar bona impressió. Potser van perdre una miqueta quan van perdre efectius, de fet el van expulsar tres jugadors. Uh-huh. I això es nota moltíssim, però jo crec que això...
Un bon equip aquest, el Mollerussa, però sí. Excessivament protestant,
sí, sí,
excessivament massa, doncs, uh-huh. Atabalador en aquest sentit,
sí, 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 jo penso que va protestar massa, tot lo protestava, i crec que això va ser la seva sentència, no? Perquè el Sitges, doncs, va fer el que tenia que fer, apretava, tampoc sense descuidar la línia enrere, perquè de fet una badada doncs va arribar el primer gol d'ells, però...
Molt aviat, era minut 4, eh?
Era minut 4, no?
I allò de calçar i tornem a ser, com deia l'Ignasi.
La primera jarra d'aigua freda, no? Sí, sí. I penses, si no encatxiran mai tan sol un partit el dia del Vistalegre aquí, doncs un marcador, doncs això és complicat, no? El que passa que, clar, ara la sensació és una altra, l'equip dona una altra sensació, me va agradar molt les noves incorporacions, me va agradar molt Vitges, és un jugador que d'alguna manera... Doncs,
sí, venia a substituir una miqueta l'absència del
de Brea, Brea, no?
Sí, sí, que s'ha lesionat i que ja ha dit adéu a la temporada.
Sí, de fet estava ja al costat nostre la grada, perquè de fet ell ja s'ha trencat i ja no podrà jugar el que resta de temporada, de fet són tres partits el que resta, no? I el demés, doncs, el Sitges doncs, va fer el que tenia que fer, molt bones sensacions, i a més jo em quedo amb una cosa, jo quan tu estaves deient el resultat, me quedo amb el Sants Vistalegre, el 0-4 del Sants al Vistalegre, després sí. De veure el Sants l'altre sí. Dia amb el Sitges,
increïble aquesta categoria i els jo, resultats que...
Jo, Pitu, crec que si arribem a jugar amb aquest equip ara, contra el Vistalegre,
sí,
aquest 2-1 per mi hagués sigut 1-3 o...
Sí, entens? Sí, el Sitges no ho hauria perdut, vaja.
No, perquè quan veus tot aquest marcador i veu sí, la sensació sí. Que va donar el Sants amb el Sitges...
5-3 de l'Olímpic en Fatjó amb l'Horta, no? Vull dir, resultats increïbles, no?
Sí,
el Villacaras que anava guanyant el camp del Sant Feliu i al final rep 4 gols, no? Vull dir,
sí, ostres, lo que passa és una cosa, no? Per exemple, l'Olímpic sabem que és un equip que té potencial, que alguna cosa ha fallat.
Sí, però tant punt rep golejades com es fa ell.
Sí, i fins i tot ha fitxat molt i d'això se l'està jugant. Però un Sants que no va, jo no la vaig veure gran cosa
al
partit que va jugar fa 15 dies.
El Sants l'altre dia el va ser molt fluix, eh?
No. El Sitges va ser molt superior, en canvi li fan 0-4 al Vistalegre, no? Són sí, coses... Sí.
Qui ho entengui, que ho expliqui, eh?
Per això jo crec que ara, després de veure el partit d'ahir, després de veure que el Sitges va acabar guanyant per 4-1, penso que aquest Sitges té opcions i que ara... Potser el partit més trampa que té és el de la setmana que ve, perquè és un partit davant d'un equip que juga molt al futbol i que fins i tot jo penso que aquest és el seu mal, que juga massa...
Sí, com deia Manel, ara ho escoltaran, és un equip que... Tan punt tu li pots fer 4 gols com te'ls pot fer ella tu, eh?
Clar, és això. És això. Defensivament
és un equip valent, és un equip que juga a futbol, que aposta pel bon futbol sí, i que sí. Bé, és capaç de lo millor, de lo pitjor.
Sí, sí, és un equip que llança la casa per la finestra perquè treballa molt ofensivament, el que passa que defensivament la descuida, no la defensa, i és aquí on té que aprofitar. Jo penso que el Sitges té armes ara per trencar aquest equip, no? Perquè a la contra el Sitges li pot fer molt de mal.
El Sitges que començava perdent, com dèiem, al minut 4 arribava al 0-1, però un gol d'Andreu al 21 de cap servia per igualar el marcador. I bé, després van arribar els gols de Marc Guzmán, el 2-1, gol, eh? També sí, una gran passada de Motoso que el va habilitar i el va deixar doncs, en un contra un amb el porter. El 3-1 que feia el Xavi Pasqual, un Xavi Pasqual més motivat que mai pràcticament. Entrava al minut 75 i un minut després de falta feia el 3-1, un gol molt maco per cert. El Xavi que va deixar anar una miqueta tota la seva ràbia després d'aquest gol, i el quart i definitiu el feia Palomo de penal, era el 82 quan arribava aquest 4-1 definitiu, volia dir. El Mollerussa mentrestant protestant, ja anava perdent jugadors pel camí, es va quedar finalment amb 8 jugadors i això el Sitges ho va saber gestionar a les mil meravelles per endur-se una victòria contundent que ja feia falta, i segona consecutiva també després de moltes setmanes, eh? Feia moltes setmanes, fins i tot algú feia broma amb el marcador. Uh-huh. Bueno, aquest número 4 té una mica de pols, perquè sí. Feia temps que no el veiem aquí posat al marcador del municipal d'Aiguadols.
I una altra dada, imagina si no estava acostumat al Tate a canviar els gols, que l'1-1 doncs va trigar una miqueta, que sí, fins i tot des de les grades deia que ja ha marcat el Sitges, però clar, el Tate no està acostumat a canviar els gols, perquè aquí realment el Sitges...
Doncs sí, feia temps que no es veia un marcador tan ampli i tan favorable per als colors de la Unió Esportiva Sitges. Era moment de fer doncs l'habitual balanç amb el tècnic de la Unió Esportiva Sitges, amb Manel Rodríguez. Evidentment un Manel Rodríguez satisfet, calorós, però satisfet.
Sí, hem sumat dues victòries seguides que feia molta falta i bueno, i a seguir, queda una altra, hi ha una altra i està al final.
Vas que hi ha victòries, i la d'avui per contundent, perquè feia molt de temps que no es marcaven 4 gols, això encara suposo que a l'equip li dona molta més confiança, més seguretat, digue-li com vulguis.
Sí, era una victòria important, fos el resultat que fos, perquè bueno, també s'ha posat el partit de cara amb les expulsions d'ells i bueno, suposo que això ens ha permès poder jugar més tranquils, perquè la primera part hem estat un pèl nerviosos.
L'equip ha fet bona la victòria de l'altre dia a Sants, avui era molt important guanyar aquí, ho deies la setmana passada.
Sí, està clar que era molt important guanyar aquest, i s'ha fet, i ara és molt important guanyar el proper. Anem partit a partit.
Més optimistes tots plegats?
Home, jo penso que, clar, després de sumar 6 punts, penso que em sembla que 6 punts seguits feia que no sumàvem molt de temps. I ara pues, és com més falta feia, no? Quan vam acabar el partit de Vista Alegre, ningú donava un duro per nosaltres, i ara portem 6 punts més. Això vol dir que algú ha canviat.
Ha canviat l'equip?
Bueno, jo suposo que ha canviat la motivació, han arribat jugadors nous, amb aires nous, la gent està més posada, està més ficada. És diferent. Ara sap que el que vol jugar s'ho té que guanyar. No juga perquè no n'hi ha més.
Parlàvem la setmana passada de l'aportació del Motoso i del Juan Carlos, com a novetats al camp dels Sants. Avui han debutat també el Risueño i el Vilchez. Què t'han semblat?
Bueno, el Risueño una mica perdut, tot i que...
Hi ha posat ganes,
la falta... Són jo un jugador que no estigui, però fixa't una cosa, la falta del primer gol la provoca ell i l'expulsió la provoca ell. I una mica trenca el partit, no? I sense fer gran cosa, pues, ha sigut un jugador important, encara que no ho sembli, no? Encara que des de fora pot semblar que no ha fet res, però ha tingut unes aportacions molt... Ha lluitat molt, ha treballat molt, s'ha barallat molt i ens ha ajudat molt a tirar el partit endavant.
Vilchez
és un gran jugador. Vilchez el que passa que no està al 100%, però tot i així... un jugador que es nota, tio, molta força, molta potència. És un jugador que el que passa que no sé si tindrà temps de demostrar el que val, però és un un bon jugador.
Fins a quin punt, Manel, poden ser importants aquests quatre nous jugadors?
Mira, el Vilchez és molt important, cada jugador té la seva, no? El Vilchez és molt important perquè s'ha trencat el Brea i no tenim banda esquerra, no? Que per això no l'ha fitxat, si no, el Vilchez segurament no se l'hagués fitxat.
Luismi
també, una baixa molt important, i bueno, el Senyor una miqueta, però sol que l'han fitxat, no? Perquè si no també tenia que quedar molt coixos davant. Bueno, jo penso que cada un aporta el que té, no? I després, jo penso sobretot el que aporten aquests jugadors és competència al vestidor i una entraire a l'equip. Aquella era d'acomodament i aquella era de, bueno, tot està bé, ara no hi és, jo no puc assegurar que la jugada està emprenyat i tothom vol jugar i quan surt, pues segurament s'espavilarà.
De cara a l'espectador, molt probablement, i t'ho dic perquè és una miqueta dels comentaris que es fan a la grada, el que brilla més, repeteixo, a ulls de l'espectador és el Motoso. És un jugador omnipresent, no? Com aquí diu.
El Motoso és un jugador importantíssim. Jo fa temps que vaig darrere d'ell per algú. Ja. Per mi és el jugador més important. Tot i que a mi m'ha sorprès molt a Juan Carlos. No perquè no sabies que no tenia qualitat, que ho sabíem, però jo pensava que vindria més fluix i, hòstia, treballa molt i fa una feina molt bruta al mig del camp. A mi és un jugador que m'agrada molt també. Però, vull dir, i m'agrada molt el Xavi Vives quan ha sortit ho ha fet perfecte, i el Xavi Pascual quan ha sortit ho ha fet perfecte, i el Morató quan ha sortit ho ha fet molt millor del que ens té acostumats. És una mica el que dèiem, no és que siguin ni millors ni pitjors, simplement que aporten una competitivitat que aquest equip no tenia. Érem un equip mort, un equip que, bueno, que tot li estava bé, i ara no, tot no està bé, ara tothom està emprenyat i tothom vol jugar i... Bueno, ja està bé. Després avui ha brillat molt per mi el nen Sassur.
El Marc.
Clar, un altre jugador que té una qualitat que ja voldria molts.
Bueno, si l'equip s'aconsegueix salvar, no? Perquè no sempre surten bé aquestes cartes.
No és garantia de salvar res, no és garantia, però de moment han aportat allò que jo esperava, que és un entraire a l'equip, un entraire. Ara jugui qui jugui, a mi m'és igual, jo no tinc preferències, a mi m'és igual que jugui el que s'ho guanyi, però ara dic jo que el que jugui jugarà amb un altre caràcter.
D'entrada, la jornada, després de guanyar els Sitges aquí, l'ha anat de cara, els resultats, bé, no, Manel?
Bueno, estem en 38 punts, a 3 dels Sants, em sembla, a 4 del Sant Feliu, a 4 del Vista Alegre. Estem allà. I després per darrere, doncs, home, tenim 3 punts al Júpiter, tenim 3 punts al Pubilles, no sé què haurà fet el canvi amb el Martorell, però tenim 3 punts amb el Can Fatjó, tenim 3 punts al Mollerussa, que era el rival d'avui, i amb el Gener també, que ha perdut. Tenim 3 punts a tots, pràcticament, només falta passar el resultat de Cambrils.
Un canvi és que té 3 punts més.
Sí, el teníem a un punt. A 2 punts. Teníem 33 a 235, però estem allà.
Ens acostem a aquella xifra que tu fa uns dies deies, no? Els 42 punts més o menys són els que probablement t'atorguin.
Com ara hem de guanyar el de casa, que quedi a casa, i a partir d'aquí...
Teòricament, dels dos de fora, el més factible és diumenge que ve, teòricament, no? El gener. Queda l'últim a Martorell.
Ja és un camp trampa, eh?
Ja, sí, trampa.
Molt trampa.
Aquí que juga molt bé futbol.
Pues el cuidado amb el Gené, sí, que el té de 4 al Sant Feliu. Sí. Vull dir, és un equip trampa. Juguen sense cap pressió, són nanos joves, volen jugar molt a futbol, en saben. Igual t'hi pots fotre 4 a tu, com te'n poden fotre 4 en tu. Si estàs despistat, és un equip que té molta brega. El que passa és que nosaltres sabem que si guanyem allà...
Sí, ja gairebé està.
Ho tens molt bé, realment ho tens molt bé, perquè tal van haver enfrontaments directes i tothom no guanyarà. I llavors nosaltres en 41 puntets, home, tindríem que guanyar a casa el que queda també per anar tranquils, però...
L'important és el de sempre, no? Que els Sitges facin la feina.
Sí, nosaltres depenem de nosaltres i això és la sort que hem tingut sempre, que hem depès de nosaltres, no hem depès mai de que perdés ningú. Això és una sort i això ho hem sabut aguantar. I ara ho tenim aquí.
De moment s'ha millorat el però, no? Perquè abans deies sí, però ara aquest equip dona una altra sensació.
Bueno, nosaltres ho veieu des de fora. Jo avui m'ha fet un gol i no he patit massa pel resultat. Jo sabia que guanyaríem avui.
Sí que tens raó, la sensació ha canviat, no?
Sí, sensació, és la primera vegada que et sembla que remuntem un resultat.
Sí, és el segon partit que és. Que
però jo avui tenia clar que no perdíem. Uh-huh. Jo ho tenia claríssim. Veia l'equip, veia les cares dels jugadors, ningú estava preocupat, tothom ha seguit fent la seva feina, millor o pitjor, però tothom ha seguit fent la seva feina i molta tranquil·litat en aquest sentit. A la mitja part vam parlar que havíem de millorar, que el gol ha sigut molt tonto, no ens poden fer aquests gols, hem de, tot el que es pugui millorar hem de millorar-ho, però la sensació de l'equip és molt diferent.
Doncs bones sensacions o diferents, en qualsevol cas, com deia Manuel Rodríguez, després d'aquest 4-1 i aquesta convicció que l'equip acabaria guanyant o no perdria el partit, com deia el míster, tot i encaixar el 0-1 al minut 4. Tres finals més, però encara queden, eh? Josep Maria Gené, aquest partit trampa, com deia el Manel, Pubi de casa, s'ha de guanyar aquí com sigui i anem a patar ja l'última jornada al Camp del Martorell. Tant de bo repeteixi una setmana més que el Sitges no hagi d'anar allà a guanyar-se doncs, la salvació definitiva, perquè el Martorell no oblidem que doncs, està lluitant per aquest segon lloc que dona dret a disputar la promoció de sense primera catalana. En fi, que ho hauríem de deixar, com aquell que diu Toni, enllestit la setmana que ve i l'altra.
Sí, dos partits. Aquests dos partits són la clau.
Sis punts. Serien punts. 44.
Sí, sí.
Ja una xifra que penso que, ostres...
Jo seria, jo desitjaria que el Sitges pugui a l'11 lloc. Jo el dubte tremolo, perquè no ho tinc clar, no?
Ja, estem pendents, sí. Encara de...
A l'11 ja sí, perquè ja és molt difícil, que vagin 7 equips de cop.
Sí, ostres, seria una escabatxina
seria massa,
important.
No? Però bé, com tu dius, és important, sobretot a partir d'aquest trampa que diu Manel, al camp de...
del gener.
I després el guanyar aquí el Pobies Casas. És un rival directe, clar, si el guanyes aquí doncs ja has fet la feina.
Sí senyor, 16 minuts i les 9. Anem a repassar ja tot seguit els resultats de la 31a jornada del grup 8è de la segona territorial. Papiol 2, Sant Esteve Sarrovires 1, Joventut Prat, Vinyets Monivell 1, Corbera 2, Internacional 2, Penya Recreativa Sant Feliu 2, Sant Boià 2, Gavà 1, Viladecans 1, Cervelló 6, Sales Casals 1 i Molins de Reis 6, Vegas 0. I acabo amb dos resultats, el Cinco Rosas 0, Cooperativa 3. El Cinco Rosas, pel que tenim entès, només es va presentar partit amb un jugador. No amb 10, no, ni amb 8, ni, no, amb un jugador.
Déu-n'hi-do.
Vull dir, amb un jugador, clar, victòria pel Cooperativa per 0-3 i aquest Esparreguera 0, Sobrense 2, suspès minut 61, al quedar-se l'Esparreguera amb només 6 jugadors, en aquest cas per lesions, per problemes físics. L'Esparreguera, tal com va passar aquí amb l'Inter, va començar amb 10 jugadors, però és que cada setmana en tenim una.
Clar, és
cada setmana tenim una pel·lícula d'aquestes de...
És impresentable, això, Pitu.
Per jugar grup, partit amb un jugador.
A mi aquest grup és impresentable. Ara, a la recta final d'aquest campionat, doncs sí, hi ha equips com el Cinco Rosas.
S'està fent llarg per això, s'està fent llarg. I el Jordi ho deia, hosti, se n'està fent massa llarg.
És que no pot ser, és que a més, un equip com aquest, l'Esparreguera, que té el primer equip i que és un equip filial, el que no pot ser un equip filial que surti al seu terreny de alguna cosa és que vinguin a Sitges i que es quedi sense...
Per mil històries, mira, ostres, vens amb 10 perquè les circumstàncies són les que són. Ha caigut l'aigua a terra, no passa res, és aigua i ja se secarà. Però clar, ostres, és que ja...
Que vagis a casa seva.
No, és que quan comença el partit i penses, no acabarà. No acabarà, deixa-ho estar, que si no encara mullaràs més de...
I que surtin amb 10 jugadors, doncs, Déu-n'hi-do, no? I després que passa el que passa, no? Perquè, de fet, per lo que sé jo i per més o menys el que m'has dit tu, doncs l'equip, la lesió va ser més que...
Sí, més per problemes de rampes, de fa mal aquí, fa mal allà. No va, també... no va ser un partit gens dur, vull dir, que de fet no, pràcticament no va haver ni una entrada dura, vull dir, un partit de guante blanco, no? El que passa és que, clar...
També el que podia arribar, eh?
Sí,
no
sí,
el mateix acabar.
L'àrbitre, ostres, que no. L'arbitratge també una miqueta, ostres, civilí, eh? Sent un partit com el que era, va xiular un parell o tres de cosetes que, ostres, allò feien fer una mica de tuf. Però en qualsevol cas, el Sorense va poder encarreglar bé el partit ben aviat. El 4, el Callejón de Cap feia el 0-1 aprofitant un servei de falta del David Granados, i el 36 el Mario doncs aprofitava una gran jugada del Sebi per fer el 0-2, que ja pràcticament sentenciava el partit. El Sorense era molt superior, però clar, quan veus que comencen a caure els jugadors com a mosques, ja t'esperes el pitjor, i el pitjor va passar, perquè al minut 61, tot i que a la segona part ja l'Esparreguera comença amb 8, és que clar, ens ve un far de comptar, a veure, però quants són? 9? 8? 7? No, no, són 8, comença la segona part, són 8, i al cap d'un punt 7, i al 61 6,
s'ha acabat,
partit acabat,
s'ha acabat, vinga,
cap a casa després de fotre la pallissa.
Però bueno, això passa Pitu, perquè aquí s'acaba, li donen els 3 punts al Sobrense i ja està, no? No, aquest equip tindria que tenir una sanció, perquè no es pot consentir això.
Jo ara suposo que els 3 punts seran pel Sobrense.
Sí, sí, clar.
No
això.
Sé. No,
això està fet, Pitu.
Ja, està fet. No ho tinc tan clar, no ho sé.
Sí, home, clar, la culpa no és del Sobrense.
No, ja.
La culpa
sí,
és de l'equip local.
Però clar, el ser lesions i no ser expulsions...
Sí, però que te presentes amb 10 jugadors. Clar, a veure, 10 jugadors...
Sí, no, perjudicat és el Sobrense, això és evident.
Clar,
vull dir...
No, jo vull dir, i no trigaran molt. Jo penso que demà passat i el Sobrense ja tindrà los... De fet, ja en molts diaris...
Jo de moment no li poso.
Sí, pues,
no diré classificació, però bé, el Joventut Prat és líder amb 76 punts, tot i haver relliscat.
Li falten 2 puntets, per ser campió del Joventut Prat.
Sí, probablement ho sigui ja el cap de setmana que ve.
Parlarem. Ve aquí al camp de l'Internacional,
Sí, senyor.
Uh-huh. Ja, sí, parlarem,
ja parlarem, sí,
doncs
sí, sí,
que
però
que no comencin a cantar la Lirona, a veure si se la tragantarà aquí,
69 punts, segon el Sant Boià B, Cervelló 368, Sobrense va 66, per tant a 3 del Sant Boià B. Hem d'esperar que el Sant Boià, doncs, és que clar,
no, el Sant Boià
té a cara seva el 5 Roses, són 3 punts, són 3 punts pel Sant Boià, no tinc cap dubte. I a la penúltima jornada jugar al camp del Cervelló, però clar, què interessa aquí?
Sí, però te l'explico. El Cervelló juga aquesta setmana
al camp,
camp de la Ciutat Cooperativa. Si el Cervelló perd, si el Cervelló, que pot perdre?
Pot perdre, sí,
pot perdre,
per què no?
Perquè allà pot perdre qualsevol. Uh-huh. Doncs si perd, doncs tindrà que sortir a guanyar el Sant Boià, si vol jugar a la promoció. Uh-huh. I m'imagino que l'objectiu és el mateix que el Sant Boià. Clar, això què porta? Que això pot sortir beneficiat al Sobrense sempre i quan el Sobrense guanyi el camp del Joventut Prat.
Sí, perquè calendari en mà, el que pitjor té és el Cervelló, val?
Sí.
Després el Sobrense...
I el que millor ho té és el Sant Boià, que tan sol té un partit complicat.
Això mateix.
Perquè té el 5 Rosa, que va presentar amb un jugador,
sí,
i té l'últim Papiol.
I té l'últim Papiol, sí senyor.
Vull dir que...
Veig coses de memòria, no?
Me lo sé de memòria,
Déu-n'hi-do.
Me lo sé de memòria.
Molt bé, molt bé.
I després una altra cosa, el Joventut Prat vindrà aquí a cantar la Lirón, aquí ja veurem.
Sí, però és que després el Sobrense ha d'anar allà, i què és millor, que sigui campió aquí, que el Sobrense vagi allà doncs amb un Joventut Prat teòricament entre comentes més relaxat?
Jo li tinc més respecte al partit que té que jugar el Sobrense aquest diumenge aquí amb el Corbera que no el partit que té que jugar al camp del Prat. Jo penso que al camp del Prat el Sobrense pot guanyar i bé.
Déu t'escolti. 10 minuts i les 9, hem d'escoltar el Jordi que estava doncs empipat, disgustat, bé, va ser molt clar per la situació que portem ja dues jornades visquent, doncs situacions desagradables ja per tothom, per l'entrenador, per als jugadors, per l'afició, pels mitjans de comunicació, aquí entra una miqueta tot. Escoltin el Jordi.
Sí, bé, jo ara comentava un entrenador de l'equip contrari, no?, que diguem, el que més creu en sap no és per l'espectacle que veien aquí la gent que ve, sinó perquè jo tinc nanos que entrenen i tinc nanos que acaben de sortir, i bé, és una cosa lamentable, la veritat, que en aquestes ocasions et penses seriament si seguir jugant o seguir com a entrenador, en el meu cas, perquè la veritat és que és lamentable, vergonyós, i perdona que ho digui, però és una merda.
Mm-hmm. És el que acostuma a passar en aquests casos, no?, quan estem ja a aquestes alçades de temporada, equips que pràcticament no tenen opcions i que, bueno... Una part positiva d'avui, Jordi, si és que hem de treure alguna cosa positiu a part de la victòria, és que l'Esparreguera, com a mínim, s'ha comportat.
Sí, no hi ha hagut, no han donat bastó, però bueno, és que ja et dic que hi ha actituds lamentables. De principi també l'àrbitre no entén quina actitud seguia, perquè hi ha hagut 3 penals, però escàndal a l'àrea d'allà. Estava intentant nivellar amb targetes estranyes, amb coses rares, ja et dic, i jo crec que això, la federació, a part de treure punts, històries s'hauria de parar a mirar-ho, i aquests equips, hi ha equips que estan lluitant i que ho estan donant tot al camp amb 11 jugadors i amb els 5 de suplents, que per mala sort del futbol no guanyen, i aquests potser se salven, i potser l'any que ve tenim que venir aquí a jugar a Esparreguera, i potser tenim una afició hostil. És que totes aquestes coses s'han de mirar, i s'hauria d'haver, jo crec, una pena més severa que no pas treure els 3 punts.
Bueno, més coses positives, 3 punts de l'altra jornada i 3 punts d'avui, són 6.
Sí, bueno, anem sumant, nosaltres anem fent la nostra feina. La llàstima va ser que, bueno, el famós partit aquest de l'Inter, no, que no vam poder guanyar perquè no vam estar a l'alçada, i a Sitges sempre solem tenir molta rivalitat d'aquesta doble tonta, no? Com tots hem tingut a vegades entre el Sobrens i el Sitges, o... i aquell partit ens va marcar. Ara que els nanos s'havien recuperat una mica, jo avui els he vist molt mentalitzats, feien molta calor, però els nanos hem sortit amb molta il·lusió. La primera part ha sigut de clar domini, i la segona ja no hi ha hagut partit. I bé, sap greu també per vosaltres, que veniu des de la quinta forca per veure un partit i en veieu la meitat.
Bueno, queden 3 jornades, Jordi, amb el cor a la mà, com ho veus?
Malament, bueno, home, més m'agradaria estar a la pell del Sant Boià, no? El que passa que avui, aviam, si el Sant Feliu, que és un equip difícil, és un campet difícil, els hi fa un susto. El Cervelló després té que anar també al camp de la Cope, i el típic, el famós enfrontament aquest de la penúltima jornada, no? La nostra il·lusió és arribar en aquell partit amb esperances, no? Que hi hagi una jornada d'aquestes maques i que un escolti, clar, aquest ha guanyat, aquest ha perdut i tot això. Però nosaltres, ja et dic, portem 66 punts i ja hem superat, doncs, portem els mateixos punts que l'any passat, queden 3 partits, i la veritat és que la temporada, encara que siguem un grup així, que la veritat és que últimament està siguent, ja dic, repeteixo la paraula del dia, que és una merda, perquè treu les ganes de tot, però bueno, els nanos estan donant tot i fins a l'últim moment, doncs, lluitarem fins que el cor ens digui prou, no? Esperem que no ens digui prou, però bueno.
Teòricament, Jordi, dels 3 que us queden, el més fort és el d'aquí 15 dies al camp del Joventut Prat. Millor que hi aneu ja amb el Prat sent campió.
Farem el passadís i tot el que vulguis, però bé, ells voldran guanyar, vull dir, encara que juguin els titulars, els suplents, o sigui, qui juguin, voldran guanyar, són els campions, i no serà fàcil. Però bé, nosaltres, si fem, el Pau també ho deia l'altre dia, i jo penso igual. Jo havia dit que podíem perdre 3 punts abans del partit de l'Inter, vam perdre 2, aviam, no sé, aviam si punxen els altres i reben arbitratges com els últims que estem rebent, que la veritat és que aquest any són patètics.
El que està clar, Jordi, és que ha de ser ja un 9 de 9.
Sí, no, això sí, que no hi ha opció. No hi ha volta de fulla, si no fem 9 de 9, bueno, si juguem mitges parts segur que farem 9 de 9, no? Aviam, no sé, nosaltres, ja et dic, treballarem, seguirem entrenant 3 dies a la setmana, amb els nanos que tinc, que ja vaig recuperant algun jugador, l'Ignasi ja s'ha recuperat, que ha sigut un miracle, perquè portava crosses la setmana passada i avui ja està bé. El Litus i l'Oriol, que estan per aquí tancats, el Sergio Moreno, que l'altre dia també al calentament del partit es va lesionar. La temporada està fent llarga, vull dir que és una temporada dura, ha sigut un grup difícil, però bueno, sobrense saps tu que sempre la il·lusió serà l'últim que es perdrà.
Acabo, Jordi, fixa't que amb la puntuació que teniu probablement amb un altre grup estaríeu, si no líders, amb opcions de jugar a la promoció.
Bé, sí, això sempre,
ficció, això
sempre ho hem pensat. Al igual sortim a jugar en aquell grup, ens coneixen tots més i portem 30 punts i estem per baixar. Però bé, jo segons m'han comentat, perquè no tinc l'ocasió de veure partits, l'altre grup té un nivell no més baix futbolísticament, sinó que no té tantes ratoneres o tants camps com aquests, perquè aquest equip, si arribem a ser 11 contra 11... Ja has vist per aquí que hi havia moviment, sí. No hauria sigut fàcil, però bé, que cada grup és una història i seria molt fàcil, seria una jugada molt fàcil que jo digués que estaríem a dalt. No ho sé, no t'ho puc, ho haguéssim intentat, però no t'ho puc assegurar.
Cinc minuts i arribarem a les 9. Aquestes seran les impressions d'un Jordi Serra emprenyat, disgustat. No és per menys, perquè portem 2 jornades, doncs, veient no partits, no sé com dir-li, però, bueno, els números sí que són aquí 9 de 9. No riguis.
No, jo...
Perquè... Jo continuo pensant, i per això li preguntava al Jordi, que com ho veia, amb el cor a la mà. No vull que em titllin de pessimista,
no, però...
No,
jo no dic d'això, eh?
No.
Jo dic que quan mirava els números, com estem a la fosca...
Sí, poc es veu.
Per això, que jo no ho veig. Sí,
encara tinc mentre una miqueta...
Jo penso que el Sobrense, escolta, la classificació que ha aconseguit és molt bona, però jo crec, sincerament, ho dic, que partir trampa és aquest diumenge. Si es guanya aquest diumenge...
El Corbera, que vindrà aquí i farà una sentada, també.
Bé, això és...
Es veu que estan protestant perquè no els hi posen gespa i cada partit, abans de començar, s'asseuen, fan una sentada.
Sí, sí.
Però clar, el partit...
No, aquí no crec que ho facin, perquè aquí jugaran en gespa.
Ja, bueno, però no sé si és una mesura de protesta que serà fins a final de temporada o no, però bé, en qualsevol cas... Ostres, anar a trobar-nos en una situació així que és molt respectable, eh? Vull dir,
sí.
Millor que sigui això que no que comencin a fer disbarats.
De fet, l'Internacional va patir això, no? Va patir la sentada d'aquest equip, no? Però això és respectable perquè és la força que
han pres.
Però jo crec que el Sobrense, no sé, jo tinc bastant fe de que el Sobrense pot guanyar aquests tres partits que li resten, eh? I després ja veurem. Després la torna.
La jornada 33, que és la penúltima,
és boníssima.
És Joventut Prat, Sobrense, Cervelló, Sant Boiabé.
Boníssima.
Clar, jo repeteixo una vegada més, si no em vull fer pesat, prefereixo una evidentment al camp del Prat, amb tot lligat per part del Prat. Això malauradament voldria dir que guanyarien aquí,
però no
aquest cap de setmana a l'Inter.
No crec que aquest augment l'agradi al l'Inter, perquè
l'Inter ja ho té fet.
L'Inter amb 3 puntets ja pràcticament se salven, tenen 36 punts, no crec que en 39-42 punts, doncs perdin categoria, no? Però no sé, jo tinc allò
és un dilema, eh?
Jo tinc allò que l'Inter aquí li donaran el sur al Prat, eh?
Sí. Seria el segon partit allò que el Joventut Prat no guanya, eh?
No guanya.
Ve de l'1-1 amb el Vinyets, no ho sé.
Ja veurem.
No ho sé, som de lletres nosaltres.
Ja veurem.
Els números no ens agraden massa, però en qualsevol cas encara són factibles.
El Sobrense va bé, aquests equips que intenten jugar a futbol, i per això t'he dit que a mi el Joventut Prat no me dona respecte.
Bueno, de fet, el Sobrense ja el va guanyar.
Sí, per això. Ja sap el que és guanyar-lo,
Sí, ja, el Prat ja sap que és caure amb el Sobrense. Ho hem de deixar, pràcticament arribem a les 9. Toni, gràcies.
Molt bé.
I a vostès també moltíssimes gràcies per la seva atenció. Recordin que el món de l'esport a la sintonia de Ràdio Maricel torna dimecres al temps de tertúlia Pilotes Fora. Adéu-siau.